Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Ha quedat desconvocada la vaga en el sector del transport de mercaderies prevista per dilluns, però es manté en el col·lectiu de transports de passatgers. Els sindicats han arrencat un acord amb la patronal per demanar al govern espanyol que equiparin els conductors de mercaderies, els maquinistes de tren o els pilots d'avió i els permetin jubilar-se abans dels 67 anys. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el secretari general del sector de carretera i logística de Comissions Obreres, Paco Vegas.
La patronal majoritària del transport de mercancía, hay más patronales que no firman, pero la mayoritaria ha firmado y por tanto eso hace que se desconvoque la huelga porque eso nos vale para solicitar. Y luego, la totalidad de la patronal del transporte de viajeros y urbanos no firma, se niega y por tanto hay huelga.
Per tant, aquesta aturada de transport de passatgers afectarà de ple el servei de busos alternatius a Rodalies i Regionals Renfe per les obres al túnel de Barà a partir de dilluns. Més informacions amb Hermínia Massana.
Protecció Civil posa en prealerta el pla Inuncat per la previsió de pluja aquest divendres, que pot superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Es preveu que les precipitacions siguin generalitzades a tot el territori, des d'aquest divendres a la tarda fins dissabte al vespre, i que es desplacin d'oest a est. Des del Meteocat asseguren que poden deixar quantitats molt abundants de pluja i recomanen anar seguint la previsió meteorològica per concretar els llocs i els moments on plourà més.
El portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, ha plegat com a diputat arran de les acusacions d'assetjament sexual i violència masclista contra ell que s'han sabut a les xarxes. Segons Més Madrid, partit que va fundar el mateix Errejón, ha admès els seus comportaments. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, diu que van obrir una investigació tan bon punt van tenir coneixement dels fets.
Me remito, lógicamente, a Sumar. Pero como vicepresidenta del gobierno de España, desde luego toca ahora sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas.
Rússia, l'Índia, la Xina i la resta de països integrants del grup anomenat BRICS es comprometen a treballar en la construcció d'un nou ordre multipolar més equitatiu, just i democràtic, en oposició a l'hegemonia dels Estats Units i Occident. En la declaració final de la cimera celebrada a la ciutat russa de Kazan, els països BRICS es mostren preocupats per l'escalada de conflictes armats arreu del món, malgrat passar de puntetes per la guerra d'Ucraïna iniciada per Vladimir Putin. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, res li ha recordat que cal complir amb les lleis internacionals.
Ens cal la pau arreu, ens cal la pau a Gaza amb un alto al foc immediat, ens cal la pau al Líban amb l'acabament immediat de les hostilitats, ens cal la pau a Ucraïna, una pau justa alineada amb la Carta de l'ONU, la llei internacional i les resolucions de l'Assemblea General.
Les autoritats de Gaza asseguren que bombardejos israelians han causat la mort de prop de 150 palestins aquest dijous al camp de refugiats de Jabalia. Si es confirma aquesta xifra, seria la pitjor matança d'Israel a Gaza des del mes de juny. Aquestes informacions arriben poc abans, precisament, que reprenguin a Qatar les negociacions per un alto el foc a la franja. Nick Cave ha emocionat el públic del Palau Sant Jordi en la presentació del seu últim disc, Wild God. El cantant australià recupera la seva banda amb un directe enèrgic i ple de contrastos.
Intens i espiritual, Nick Cave ha tornat a Barcelona amb The Bad Seeds per primer cop des de Ghosting, el disc on parlava de la mort d'un dels seus fills bessons a 15 anys. Des d'aleshores, Cave ha hagut d'afrontar més pèrdues, la d'un fill de 31 anys i una de les seves parelles, Anita Lane, que havia format part de la Bad Seeds. Cave ha recuperat cançons clàssiques que amb el temps han canviat de significat, com I Need You, que ha interpretat tot sol al piano, Carnage, Red Right Hand o Into My Arms, amb la qual ha tancat un concert catàrtic i molt celebrat pel públic.
I als esports, l'Espanyol obre aquest divendres l'onzena jornada de la Lliga a la primera divisió de futbol, rebent el Sevilla. Els blanquiblaus arriben a la cita amb les baixes de Junubar i Calero per lesió, però amb la probable alta de Puado. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, ha assegurat precisament que la davantera ha de rendir més.
L'altre dia fem dos entrades a la primera part i no trobem rematador. A vegades has d'estar al lloc per poder rematar. Això també és una qüestió de tots. No és qüestió de que no arriben pilotes. A mi aquestes excuses em foten bastant. Aquí no hi ha excusa. Aquí és feina de tots. Quan arribem, generar entrades, generar situacions d'àrea perquè els jugadors no esperin la pilota i que la convenció d'atacar i arribin al lloc que han d'estar per rematar.
Dissabte jugaran el Barça i el Girona. Els blaugranes disputaran el Clàssic al Camp del Madrid amb el davanter blanc Rodrigo de baixa per lesió. Dani Olmo ha assegurat a TV3 que hi arriben en confiança.
Estem demostrant superioritat també en el joc, no només en el resultat, sinó també que estem demostrant que són dominadors del joc i això volem continuar a fer-ho.
Els gironins, mentrestant, visitaran les Palmes amb el Blind i Abel Ruiz i tenen números d'estar ja recuperats.
El Barça d'handbol continua comptant els seus partits per victòries a la Lliga de Campions. A la jornada 6, els blaugranes han derrotat el Magdeburg alemany per 32-26.
Fins aquí les notícies.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sustent.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
És que dona gust.
Clar, i tant.
Sí, senyora.
Sí, llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que t'escolta.
Hey, 93 201 7474. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dijous? Qui sap si heu parlat del malestar dels docents? Un de cada tres es planteja deixar la professió. Ho diu l'USTEC i no sé si entre vosaltres hi ha algú dels que ha contestat aquesta enquesta que han fet. O potser heu parlat que Barcelona ja té alcaldessa de nit, una nova figura, la primera de l'Estat, però present ja en altres països, i que representa cada cel encarregada de desenvolupar un model de governança per harmonitzar l'activitat nocturna. Com ho veieu, això? Creieu que té futur aquesta idea portada a la pràctica? O potser heu parlat de la campanya Parlem de Pornografia? 9 de cada 10 adolescents en consumeixen, però 9 de cada 10 pares i mares diuen que els seus fills no ho fan, no en consumeixen pas. Hem reservat la primera trucada a l'Helena Crespi, Helena Crespi Asensio, psicòloga i sexòloga. I mira, ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta del Jordi de Mataró. Per què de l'entrepà de salsitxa en diem Frankfurt? El Dani contesta dient que el nom Frankfurter Burschen apareix a Alemanya al voltant de 1860 com a denominació d'origen geogràfica protegida i que només es pot utilitzar per a les salsitxes des del 1929. Parlem de la zona de Frankfurt i dels carnissers especialistes del Noia Isenburg i Dreiheck. Bé, doncs tot això ho trobareu en xarxes i ara, insistim, 93-201-7474, línies obertes. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Molt vi és metzina.
Dites fites.
Faltava l'aigua, medicina.
fille, amour, délice, orgie, philosophie d'un monde qui s'ennuie. Pornographie, l'argent et les yeux brillent, on se maquille aux couleurs de la nuit. Je me donne à qui me prend, c'est la valse du plus offrant. Je me vends à tous les vents, je peux faire semblant la
pornographie. El vals del millor postor, filosofia d'un món avorrit, canta Mostaquí. Com és que, si se sap que el 90% d'adolescents consumeixen pornografia, el 90% de pares i mares creguin que els seus fills no en veuen? Són dades del Ministeri d'Igualtat i de la campanya Parlem de Pornografia per combatre l'addicció d'aquest problema greu i generalitzat, que en alguns casos comença a partir dels 8 anys i de manera accidental. Helena Crespi Asensio és psicòloga i sexòloga. Helena, bona nit i gràcies.
Molt bona nit, com estàs?
Bé. Per què el 90% de pares i mares creu que els seus fills no veuen porno si se sap que 9 de cada 10 en consumeixen?
Ai, és que segurament no es plantegen des d'on es mira la pornografia i s'han imaginat que aquest mirar pornografia és des d'un espai fosc, quan realment la canalla el que acaba passant és que se la troba sense voler o en algun moment busca coses per curiositat, potser algú li ensenya, i a partir d'aquí comença un circuit, no? On llavors a partir d'aquí sí que potser hi ha una cerca més directa de la pornografia.
Per tant, els pares no ho saben o no ho volen saber?
Potser una mica tot, és a dir, de fet, mira, una de les coses que ens trobem de manera més habitual quan parlem de la pornografia i posem aquestes xifres damunt de la taula és que les famílies, just avui al vespre em passava amb una xerrada, em deien, no, el meu fill no en mira perquè encara és molt innocent, no? Llavors, potser hem de començar a posar el focus de dir, ei, famílies que sí que en miren, que si no n'han mirat encara, potser o té molts números de que n'acabin mirant, i potser que enfoquem aquest tema i en parlem amb naturalitat amb la canalla i els hi expliquem abans de que s'ho trobin sense que ningú els hi digui res. No?
Com s'ha de fer? Què s'ha de dir?
Una de les coses que podem fer és, a mesura que anem veient diferents espais de sèries, dibuixos, pel·lícules, on potser hi hagi, ni que sigui un petó, doncs parlar-ne, explicar que les parelles doncs, els agrada en algun moment fer-se petons, fer-se abraçades, i mica en mica en algun moment incorporar que algun dia potser es trobarà o buscarà o algú li ensenyarà imatges on hi ha un contingut molt més explícit i on es veu doncs, gent despullada, que sàpiguen que és normal trobar-ho, i que potser el més important és, ei, si et trobes això pots explicar-m'ho perquè així t'explicaré veritats i mentides del que hi ha aquí, sobretot perquè allò és ficció, no? I la idea és que no es facin una idea equivocada de què és el sexe, no? Per tant, els hem d'avisar.
Costa molt desenganxar-los?
Costa desenganxar-los, bàsicament, perquè qui hi ha darrere de la fabricació d'aquests continguts sap perfectament com s'ha de fer perquè la canalla estigui allà enganxats, és a dir, estan fabricats amb aquest component addictiu. I si ens costa a les persones adultes, imagina't una criatura que encara el seu desenvolupament cerebral no ha arribat al topall.
Nens de 8 o 9 anys, l'edat d'aprendre, multiplicar i dividir, quin prejudici pot provocar el consum de porno? Són capaços d'assimilar el que estan veient?
No, gens, perquè de fet el seu cervell encara no està acabat de construir com per arribar a comprendre què està passant, i el que comença passant aquesta etapa és que comencen a elaborar el seu esquema de què és una relació sexual en base a això, i veus normal conductes que en la pornografia, doncs moltes vegades el que es normalitza és cert grau de violència, molt masclisme, molt racisme, no? Moltes discriminacions que, i faltes de respecte, que això en la nostra vida quotidiana no ha de ser així. El sexe ha de ser divertit i sobretot també ha de ser respectuós amb tothom, no?
Helena, es calcula que 77.000 nens i adolescents a l'any pateixen agressions sexuals a Espanya i només 9.100 casos es denuncien. Són dades de l'ONG Educo i de la Universitat Comillas. Aquesta proliferació d'abusos sexuals a menors pot tenir relació amb el consum de porno?
Clar, el que sol passar és que el que es dispara és que entre persones menors s'accedeix a fer aquestes pràctiques doncs d'una manera més habitual que potser no s'accedia abans perquè ara s'ha viscut com a normal. I l'important és això, és identificar-ho, perquè sí, és veritat, el que pot passar amb aquests tipus de continguts és que acabi augmentant la vivència d'una sexualitat d'aquest tipus que no fos irrespectuosa, per tant, llavors ens movem en el terreny dels abusos i les agressions.
I, Helen, el porno afecta de la mateixa manera tots els gèneres?
El porno afecta diferent, bàsicament perquè, generalment, els esquemes de la pornografia més mainstream tenen molt clar quin és el paper de l'home i quin és el paper de la dona. Els homes s'emmirallen i veuen un mascle dominant, poderós, que mana, que porta la batuta i que la resta de la gent, generalment dones, el complauen. I a més es veu aquesta confraternitat masculina, perquè en general també ens trobem vídeos on hi ha molts homes que estan acorralant directament a una dona, però en el fons és l'home com a subjecte de desig, la dona com a objecte de desig.
I les addiccions s'afecten per igual?
El nostre cervell està fabricat per funcionar de manera molt similar. El que passa que si tot l'origen biològic el barregem amb l'educació que hem rebut, els homes se'ls ha educat perquè segurament siguin més carn de canó d'aquest tipus d'addiccions, no? Però tot i així, en el cas de canalla adolescent, no sé com estarien els números, que ens dirien, no sé si és estudiat, però segurament estaria força empatat en aquest sentit.
El 90% dels progenitors creuen que els seus fills no veuen porno, cosa que fan 9 de cada 10. Són dades del Ministeri d'Igualtat i la campanya Parlem de Pornografia. N'hem parlat uns minuts amb Helena Crespi Asensio, que és psicòloga i sexòloga. Helena, abans de marxar, algun missatge més?
Doncs senzillament que hem de naturalitzar l'educació sexual des de sempre, que no tot el que té a veure amb l'educació sexual té a veure amb la sexualitat explícita. També té a veure amb la autoestima, amb el respecte cap a una mateixa, cap a la resta de persones, i aquesta és la base sobre la que després es desplegarà tot.
Helena Crespi, moltíssimes gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i la Maria Teresa, de Premià de Mar. Bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
A veure, no sé per on començar, però bueno, jo us escolto des l'any 91. Potser cada nit no, però moltes vegades m'adormo amb la ràdio posada. I sé que és un programa fantàstic i, bueno, ara t'explicaré una cosa que em va passar el dia 5 d'aquest mes. Pues que jo anava per la Gran Via de Premià de Mar, que fa 45 anys que visc aquí, encara que he nascut a Barcelona, Gràcia, i vaig caure, i llavors em vaig partir la ceia, i van venir 3 o 4 senyores, molt agradables, i voldria saber si escolten aquesta emissora vostra, pues que sàpiguen que estic molt agraïda, però no sé qui són. Llavors em van portar amb una ambulància al CAP d'aquí de Premià, i no em van poder cosir la ceia perquè no tenien fil. Amb la mateixa ambulància em van portar a Mataró i allà em van atendre perfectament, que ara ja no, quasi no tinc senyal ni res perquè han passat uns quants dies, encara que tinc la galta una mica morada també de la cara. Més que res això, que si escolten sàpiguen que estic molt agraïda i no sé, com que no sé qui són, pues, si escolten aquesta emissora vostra, pues, que sàpiguen que me'n recordo d'elles.
Era el dia 5 d'octubre?
Sí.
Quin dia era?
Dissabte.
Era un dissabte. Quina hora?
Pues devien ser la una i algo.
Al migdia.
Sí, que jo venia de comprar i no sé com vaig caure, perquè tothom em pregunta, però què vas fer? No, si jo vaig molt a poc, perquè, clar, el mes que ve faig...
Sembla que l'hem perdut.
El mes que ve faré 91 anys, si Déu vol.
91, Déu-n'hi-do.
Sí. I, bueno, va passar tot això. I ara ja estic recuperada, bueno, encara em fa mal el braç, la mà, i petites coses, ja.
A veure si localitzem aquestes tres senyores, dius que eren?
Sí, tres o quatre, no ho sé.
Tres o quatre. Sí, a veure si tenim la sort que estigui escoltant alguna d'elles i ens vol trucar.
Això mateix, llavors li podeu donar el meu telèfon.
Així ho farem, Maria Teresa.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A tu, a tu. Adéu-siau, bona nit. En aquests moments és aquells en què la ràdio doncs fa festa, eh? Ara imagina que truca algú, doncs mira, sóc jo. Aquell dia precisament no havia de passar per allà i vaig passar justament. Anem a les Corts, Maria Rosa, bona nit.
Bona nit a tothom, Javier.
Aviam.
Dues respostes. A la Ramona del barri de Sant Antoni, aquella consulta que va fer sobre què es tindria que pagar per assegurar a una senyora de fer feines, jo li recomanaria que fes la consulta amb una gestoria laboral o bé en l'avinguda Paral·lel, una mica abans d'arribar al carrer Lleida, i hi ha una oficina de la Seguretat Social. També podria consultar-ho allí, perquè, clar, les lleis canvien molt. Jo, com que fa 14 anys que ja estic jubilada, el tema laboral ja per mi està desfasat de quan jo me n'ocupava. La segona resposta és la pregunta que jo vaig fer sobre quantes llunes té Júpiter. Com que ningú l'ha respost, jo ahir vaig estar a la biblioteca, vaig estar buscant-ho i ara ho sé. Júpiter té 79 llunes.
Déu-n'hi-do.
Sí. Ara, com que molt entesa amb el tema tampoc ho soc, com pot ser que un planeta tingui 79 llunes? Com són aquestes llunes?
Està molt
perquè,
bé, Maria.
Perquè, no sé, a mi em costa això d'entendre-ho.
I tant.
És que són moltes,
eh? Imaginem-nos en allà que fóssim a Júpiter, veure-les. Mira, la 33 és allà avui.
És que no m'ho puc imaginar, Javier.
Doncs ho demanem, a veure els oients si saben més.
Jo només us puc donar aquesta resposta, perquè és tot el que vaig trobar.
Molt bé.
Bon cap de setmana.
Igualment. Anirem ara a Igualada amb Jordi. Bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, voldria saber quina diferència hi ha entre una cosa molt fàcil i poc difícil. Per què es diu d'una manera o perquè es podria dir d'una altra.
Molt bé, a veure què ens diran.
I llavors una altra. De tota la vida, a casa meva, de la gaseosa, en català, havien dit graciosa.
Sí.
I avui m'han dit que no, que es diu gasosa.
Gasosa.
I llavors voldria saber si és graciosa o si és gasosa.
D'acord.
I saber què és més fàcil de dir, una cosa que és molt fàcil o que és poc difícil.
Molt bé.
Molt bé, bona nit.
Bona nit. Anirem de les Corts a Mataró, d'Igualada a Mataró. Susi, bona nit.
Hola, molt bona nit, Xavier, i ben... tots els ignorants.
Tu diràs.
Mira, jo telefono per una cosa, però he demanat amb aquesta senyora que m'ha agafat a mi el telèfon,
sí,
que si podria donar-li el meu telèfon amb aquesta senyora que ara ha trucat, la Maria Rosa.
Sí.
Jo li he dit que era de Sant Cugat, m'he equivocat, que he sentit cada que és de les Corts. És una senyora molt agradable.
Sí.
I, mira, m'agradaria connectar amb ella, si pogués ser. Ara ella potser ens està sentint.
Sí.
I d'allò, doncs, que jo ho he dit perquè m'he equivocat, pensava que era de Sant Cugat i no era. Bueno, tot...
O sigui, amb la senyora de les llunes de Júpiter, eh?
Ah, exacte, exacte. A veure si en trobem alguna més. A veure. Mira, a veure, jo telefonava per una queixa. Mira, sobre el Mercadona. M'ha dit aquesta senyora que podia dir el nom, sobre el Mercadona.
Sí.
Miraré de ser ben breu perquè a veure com ho puc explicar. A veure, jo vaig a comprar aquí al Mercadona, vaig a comprar a bon preu, el que sigui, no m'he trobat mai en cap problema. Soc una persona que quasi bé no hi veig. És dir, de baixa visió, no sé com en diuen, quasi invident, vale? Sempre que demano alguna cosa, a vegades hi vaig sola i a vegades vaig acompanyada, però també hi vaig molt sola, perquè encara m'hi atreveixo a anar-hi. A veure, si no trobo una cosa, i a vegades dic, ai, mira, no trobo això, un tu d'allò, doncs cap allà, i, bueno, i m'ajuden, i en un moment, pim-pam, mira, de no molestar, això també se'l trenca. Bueno, avui m'he trobat amb una cosa. M'he trobat que he anat al puesto de la peixateria i a davant de la peixateria tenen tot el peix congelat. I he anat a buscar, és a dir, un rap, és a dir, una cua de rap congelades, que em surten molt bé, i he anat allà. Com que hi havia bastant de peix, què ha passat? Ara tens d'anar remenant i dir-te amb aquella noia que ja em coneix, dic, escolta, com puguis, m'ajudes. No hi havia ningú. Eren dues peixateres, una estava despatxant i aquesta noia estava solta. I em diu, ara t'ajuda, t'ajuda. Dic, mira, vull dues cues més, també he anat a comprar dues més, dic, d'aquestes de quilo. Vale. Diu, ai, no sé pas si serà. Bueno, ella m'ho ha mirat, no, no hi eren, diu, no, però demà els dies tornaran a arribar. Fins aquí, vale, doncs moltes gràcies. Em surt un supervisor, m'ha dit que era un supervisor del Mercadona, allà mateix, i em diu, vostè té que anar acompanyada. I he dit, per què m'ho diu això? Diu, perquè esclar, el que no pot ser és que aquesta senyora surti d'aquí darrere per atendre-la a vostè. I dic, home, dic, escolta, jo ho més ho he fet perquè jo no hi veig gaire, entreu amb aquest problema, i d'allò, que no, vostè té que anar acompanyada, perquè jo, la meva iaia, dic, mira, no, no m'interessa la teva iaia. Pobre dona, potser tampoc hi veu el que em anava a dir, però en aquests moments m'he posat molt nerviosa. I jo la meva pregunta és, no em poden ajudar a mi, ni en el Mercadona, ni en lloc, és dir, si no trobo una cosa, a mi... o una altra persona, eh?
Sí, si tenen l'obligació de donar suport, d'ajudar en els clients, demanem-ho. Que el millor en els seus estatuts no hi consta, això. Demanem-ho. Tenen l'obligació d'ajudar les persones necessitades des del servei del restaurant, dels
aixòs. Una persona que va en cadira de rodes, que no arriba en el puesto, si vint diu...
Sí, però no sabem què diran. Això, des de la nostra perspectiva, sí que podem veure-ho així, però al millor ells ens diuen, no, no, això està més que marcat. Ho demanem.
Moltes gràcies.
Gràcies, igualment, adéu-siau. A veure si ens escolta algú d'un comitè d'empresa d'un d'aquestes grans superfícies, si ens poden explicar a quines obligacions estan, diguem, estan regits o obligats, d'alguna manera, els treballadors. Anirem ara cap al barri de Sant Antoni. Roger, bona nit.
Hola, molt bona nit, Javier.
Endavant.
Mira, és una dita fita, que és una cançoneta molt curteta, eh?
Sí.
Diu així. Per Tots Sants, castanyes, per Nadal, turrons, per la Pasqua, mona, i tot l'any, bombons.
Ah, molt bé, eh? Molt bé. D'on ve això? D'on surt?
Bueno, he pensat que ara venia bé, no? Per
però,
d'on,
i tant, que bé. D'on surt això, Roser? Quin és l'origen?
Pues mira, del centre d'avis de la Brigall, del Raval de Barcelona, que per cert aprofitem per saludar-los.
Ah, molt bé, i tant que sí. I canten això?
Sí. Entre altres coses, ho passem molt bé, si algú s'hi vol apropar.
Quina funció hi fas?
No, d'usuària.
Ets usuària. I com dius que fa la tonada?
Per Tots Sants, castanyes, per Nadal, turrons, per la Pasqua, mona, i tot l'any, bombons.
Molt bé, aquest aplaudiment per tota la col·lectivitat. Bona nit, Roser.
Bona nit, una abraçada per a tothom.
Gràcies per ser-hi. Anem ara a l'Hospitalet de Llobregat. David, bona nit.
Bona nit a tothom.
Aviam.
A veure, Xavier, volia fer-te tres preguntes. Són ràpides, eh? Una, per exemple, jo agafo un autobús d'aquí a Barcelona i me'n vaig a Gavà, vale?
Sí.
Com és que no ens fiquem el cinturó de seguretat a tants autobusos?
Vies interurbanes, autobusos, per què no cal dur el cinturó?
Correcte, una és aquesta. I després la segona és, per què les mosques són tan pesades? Sempre les tens a sobre.
Exacte. Què passa amb les mosques?
El motiu és perquè sempre estan a sobre.
Perquè
no et
deixen anar. I no tenen el seu lloc, perquè si vas caminant per la muntanya elles es deuen perdre't seguint-te't, no? Quan deuen estar d'enrere, on soc jo, ja m'he perdut.
Sí, pues això, perquè sempre estan a sobre.
A veure.
I l'última és per vosaltres. Quan fos informatiu, per exemple, aquest dalt de la una...
Sí.
Vale, diu les notícies, els esports, però el temps com és que no el donen?
Per què no es diu el temps a la una de la nit? Ai, a les 12, a mitjanit.
Vale?
D'acord.
Vinga, felicitats.
Gràcies, bona nit de l'Hospitalet de Llobregat, a Terrassa, Constança, bona nit. No és possible la Constança. Si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia serà la de la Maria Rosa de Molins de Rei. Vol escoltar Tal com érem, de Núria Feliu.
I no ens diu ben bé com era, però és meravellós.
És l'adaptació català del The Way We Were amb Barbara Streisand, recordeu la pel·lícula amb Robert Redford, música d'Alan i Marilyn Berman, lletra de Marvin Hamlisch, i Núria Feliu la va publicar el 66 al disc Jam Session al 100, on interpreta estàndards nord-americans. I aquesta va ser la cançó que va escollir per cantar la RAI, la televisió pública italiana, el 1973, en el programa Raffaella Carrà Show, i va visibilitzar la llengua contestant en català i reivindicant la funció de cantar en aquesta parla. La lletra de la cançó va de nostàlgia, records del passat, d'un amor perdut, reflexiona sobre com tendim a recordar els bons moments. I l'ha escollit la Maria Rosa de Molins de Rei, 81 anys. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Doncs per la Maria Rosa avui és un dia especial. Hagués fet 60 anys de casada amb el seu marit. Per això li vol dedicar aquesta cançó, amb la que se sent molt identificada. Li agrada molt que Núria Feliu adaptés els estàndards al català i que hagi reivindicat tant la llengua catalana. De fet, en parla meravelles. M'explicava que ella forma part de la Junta del Càncer de Molins de Rei i que durant molts anys han organitzat un sopar solidari de molt d'èxit, i diu que quan li van demanar que hi assistís a la Núria Feliu mai va posar cap pega. La recorden amb molta estima. I m'ha subratllat que Molins és i ha estat sempre un poble molt solidari. I quina és la seva dita? Doncs jo us en avanço una, però ja us aviso que en té més. I diu així: on hi ha patró, no mana mariner.
Doncs gràcies, Pau, per aquesta informació. I ens fa il·lusió saludar els oients per tancar el programa amb un gust musical concret i determinat. Si no us heu estrenat, ens agradaria molt. Com ho hem de fer? Aquest telèfon...
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148. Ara, revifo cada nit de 12 a 2 de la matinada.
La maestra dio las letras a los pobres. La ignorancia es enemiga de la claridad.
No et perdin mai les ganes d'aprendre. És el més important de la vida i el que dona més satisfacció a nivell personal. No ens hem de parar mai. Tinc 77 anys i encara és com si en tingués 15 en aquest sentit. Necessito conèixer, necessito aprendre.
La maestra dio su amor a la pobresa.
Mentre ensenyem, aprenem també. I, per tant, doncs, us animo a tots. I crec que a Dinamarca es fa molt d'èmfasi en això, no? Que el coneixement no s'atura quan hom acaba la universitat o l'institut o els estudis superiors, sinó que el coneixement ens acompanya fins al final dels nostres dies. I, com diu la Sílvia, també és un dels grans plaers de la vida.
La nit dels ignorants 3.0. Revifa les neurones.
Segurament la coneixeu, és la gran eufòria de Joan Dausà en un ambient semblant al que es viurà aquest dissabte a Madrid. El músic de Sant Feliu de Llobregat visita la capital al Palacio Vistalegre, en concert per primera vegada amb 10.000 persones cantant en català, i entre elles Aina Grau. Bona nit.
Exacte, una d'elles. Bona nit. Es titula La Gran Bogeria 2 i segueix l'estela del concert al Palau Sant Jordi, on el mes de gener hi va congregar més de 16.000 persones. La cita de Madrid coincideix amb Nora amb el Madrid-Barça, amb el derbi.
Sí.
Ja ha dit que en prepara alguna. I arriba en un moment dolç de Joan Dausà, tot i que aquests dies pateix de fonia que sembla que ja va de baixada.
Doncs ho celebrem. Per cert, què té Dausà?
És una pregunta molt bona.
Jo sóc molt bo.
No t'ho sabria dir, però sí que viure un concert del Joan Dausà és viure una experiència única entre la comunió cantant públic. Tothom ha de viure un concert de Joan Dausà a la vida.
Sí. No, aquest és el titular, eh? Tothom ha de viure un concert de Joan Dausà. Doncs enhorabona pels que ja ho teniu a punt, els que ho heu viscut i els que teniu ganes de fer-ho. Desitgem una feliç experiència pels que hi sereu. Bon viatge, per cert. I ara cap a Girona, perquè comencen les fires i festes de Sant Narcís. És la festa major de la ciutat, tres cops immortal. Sant Narcís, per ser el protagonista del popular Miracle de les Mosques.
Segons explica la llegenda, el 1985 les tropes franceses de Felip l'Ardit van entrar a la ciutat i van profanar la tomba del Sant a la Basílica de Sant Fèlix. Del sepulcre de Sant Narcís en van sortir una gran quantitat de mosques que van picar i encomanar una malaltia mortal a milers de soldats francesos. Així Girona es va salvar del setge i dels francesos.
Si una sola mosca pot arribar a ser molt, molt tocaperes, imagina't tot una mà de mosques allà, els francesos, allò havia de ser un campi qui corri, n'hi havia que els va agafar fins i tot amb els pantalons avall, allò un desastre. Llegendes a banda, la Festa Grossa de Girona dura fins al 3 de novembre i omple la ciutat d'espectacles de caràcter popular, familiar i cultural. Però també us esperen en altres indrets.
Per exemple, a l'Arbós, on s'hi celebra la mostra enogastronòmica de la coca enramada del Penedès, a Viladrau, la Fira de la Castanya, a Vilassar de Dalt, Fira del Bolet i La Natura, entre moltes altres propostes per aquests dies.
Entrem al pou a veure què hi has trobat.
Doncs mira, porrons republicans i liberals. Què et sembla?
Molt bé.
Nivell,
molt bé.
Sí. És una pregunta de la Montserrat de Palamós.
A nivell individual, les mesures que poden tenir més impacte són reduir les emissions de CO2 relacionades amb el transport, i això implica deixar el cotxe i passar a utilitzar transport.
Aquesta no és la que havíem de tenir, que la sentirem ara. És una sobre porrons, com saber, el republicà i el liberal.
Quan érem més petits i tal, i anàvem a comprar un porró, ens deien sempre, quan l'anàvem a comprar, si el volíem republicà o liberal. Això era perquè el broc o era més prim o era més gruixut, diguéssim així. Un rajava més i l'altre rajava menys. I no vam arribar a la conclusió de quin era el liberal i quin era el republicà.
Si algú té resposta, el 93-201-7474 és ara mateix a disposició. Temps.
De dilluns a divendres a les dues,
bon dia, són les dues.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el
principal. Que aquesta temporada hauran d'estar...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
De què riu la Mònica?
No, només jo puc parlar. Sí. Vull dir, estan tots tres trencats.
Això els dimecres és divertit, eh? El fotut és que ara haurem de parlar de coses sèries.
Clar.
No sé si podrem, eh?
Catalunya Migdia, de dues del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Cada dia l'actualitat comença amb el matí de Catalunya Ràdio.
Em agrada, crec que l'han mentit.
Que l'han enganyat.
Sí, crec que l'han enganyat.
Les exclusives que canvien el curs de la política.
A mi m'estan imputant un delicte d'odi. Són d'un a quatre anys de presó.
On els protagonistes parlen sense filtres.
Jo, el Junqueras, no pot dir que no tingués res a veure amb les decisions que es prenen. I, per tant, és corresponsable dels errors que es fan.
I els fets es transformen en notícies.
Us desmenteixo absolutament. És evident que és impossible.
De 6 a 1... Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Anirem a Pineda de Mar. Narcís, bona nit.
Molt bona nit a tothom. Bueno, jo voldria parlar sobre això que diuen de les mosques. Jo sóc el patró de les mosques, em dic Narcís.
Per molts anys, sí.
Sí, sí. I, bueno, després us diré una altra cosa. Les mosques no piquen. Les mosques tenen el rostre, la cara, tenen una trompeta que es diu probòstide i xuclen de les persones la suor que aprofita les sals minerals i l'humitat, l'aigua, perquè la muntanya està sec, el clima està molt sec, no tenen aigua, beuen i mengen, no piquen, sinó xuclen la suor de les bestiar, de les persones que suen i tot això. I, bueno, i el meu pare, el meu avi, que era de València, deia que havia tres classes de mosca, i us ho dic perquè ja són... ja sabrà que no, fora de l'horari dels nens. Diuen, hi ha tres classes de mosques, hi ha mosques, mosquits, moscons i moscollons.
Molt bé, feliç aniversari, o en aquest cas, feliç onomàstica.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, bona nit.
Una abraçada.
Adéu. Anirem ara a l'Eixample, Esther, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Aviam.
Mira, jo et volia comentar de que ahir la tarda vaig anar a una xerrada que feien sobre les bruixes de Catalunya. I, bueno, van començar a explicar coses, i una de les coses que a mi em va sobtar una mica, que no vaig tampoc entendre gaire bé, és que la paraula bruixa vol dir esclafar. Val? Després de la xerrada podíem fer algunes preguntes de lo que havíem estat escoltant, i vaig preguntar precisament això de quin origen esdevenia, i la veritat és que no me'n vaig enterar. Sé que em van dir algú del nord, de Nord Europa, que venia per allà, però no me'n vaig enterar. Per què es diu esclafar, el mateix significat de bruixa?
És dir, etimologia de la paraula bruixa?
Exacte.
A veure,
per què?
On anem
perquè
a parar, d'on
així?
Surt això?
Sí.
D'on surt, bruixa?
D'on surt? I, bueno, això més que res que això, que després et diuen el lema, evidentment que no eren bruixes, eren dones. Això és evident. I, bueno, llavors aquí ja veus les barbaritats que van fer a Catalunya, amb els assassinats i tot això, que jo a vegades penso, bueno, és que no hem canviat gaire el segle XXI. Encara seguim amb el mateix, amb el mateix pas de la dona, una mica així. Aleshores, després també us volia comentar, bueno, li volia comentar a la Maria Rosa de les Corts,
sí,
i, bueno, i a tothom que vulgui escoltar, clar, que l'altra nit que va tancar el programa, que va estar explicant que ella no pot dinar a casa perquè veu la cadira buida del seu marit,
sí,
jo, bueno, també em va passar, vaig passar-ho, i és molt desagradable, molt, molt dolorós. Llavors el que vaig fer, em vaig aixecar un dia decidida a canviar la sala d'estar pel menjador. Jo el menjador on tinc la sala d'estar. I la veritat que em va pal·liar molt, però molt. A més, a la sala d'estar hi tinc una palmera super alta que m'arriba al sostre i mira cada dia dino allà amb la sota la palmera. I la mar de bé. A veure, no és que no soluciona, però ajuda. Si ho vol provar, doncs el noi el té. Però a mi em va ajudar molt. Molt. Només això.
Gràcies per compartir-ho, Esther, i bona nit.
Bona nit.
Anirem de l'Eixample al barri de Sant Antoni. Ramona, bona nit.
Hola, bona nit. Sentit que deien que la Ramona no va a Sant Antoni, i que hi havia una pregunta que he dit, i col·laborar, jo no en faig de temes d'aquests col·laborals, perquè primer que jo no ho sé fer, i després jo no he treballat mai, bueno, he treballat amb el meu pare a la botiga que tenia ell, i no, d'allò no estava assegurada ni res de tot això. I després me va de l'herència, però d'allò no, jo estava allà amb ell, però res més. I jo no he cobrat mai així. No he fet mai una carta que tingui aquest tema, tampoc.
D'acord, doncs queda dit, Ramona, i gràcies.
No hi ha de què. Bueno, adéu.
Adéu. Anirem ara cap a Gurb, a la Comca de Tremp. Marisol, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
A veure si ho sento bé. Heu parlat de al principi. Bueno, jo he de dir una cosa, i ja vaig de pressa, perquè veig que tothom va molt de pressa. Vivim massa de pressa. De que, a veure, jo fa molts anys, Em sembla que vostè encara no portava aquest programa,
sí.
Que ja havia escoltat La nit dels ignorants.
Molt bé.
I vaig aprendre moltes coses.
Uh-huh.
I una de les que mos va solucionar, que va sortir una senyora, no sé, no me'n recordo ja si era una doctora o què era, que parlava de la psoriasis.
Sí.
I la meva filla va baixar a Barcelona a la consulta i li va anar molt bé.
Uh-huh.
O sigui que fa anys que d'allò. El que passa que no m'atreveixo molt a trucar, tot i que a vegades tinc alguna resposta i diverses preguntes, però penso, bueno, hi ha tanta gent que truca que no cal anar a marejar. Però avui m'han tocat la fibra amb el d'ensenyament, perquè ho estava escoltant també, ho he estat mirant per televisió, i a més, l'altre dia vau entrevistar amb un professor,
sí.
I els seus professors, que ha escrit un llibre, que ara no el tinc al davant perquè ja me l'he llegit, i parla sobre l'ensenyament. El deterioro que arriba a bé. I llavors jo el que voldria dir, que em sent?
Sí, tant que sí.
Sí, vale. Voldria dir és que ja fora hora que les administracions posessin fil a l'agulla d'ensenyament i sanitat.
Uh-huh.
Perquè si no tenim salut i no tenim capacitat de saber les coses com s'han de saber, sobretot amb moral, que s'ha perdut molt, eh?
Sí.
I un respecte amb aquests docents que estan patint molt, que m'he esgarrifat, al veure que diu que l'enquesta, un 45% diuen que canviaran de professió, això és una pena molt gran, eh?
Què estem fent malament aquí?
Molt gran és aquesta pena, eh?
Mm.
I llavors jo, pues, ja ho entenc, la majoria de gent que truquem amb aquestes hores que no podem dormir, som grans, però ja m'agradaria que també algú de més jove ho sentís i es fes ressò de totes aquestes coses que estan passant amb l'ensenyament.
D'acord, Marisol. No sé si volia dir alguna cosa més.
No, gràcies per atendre'm, perquè no em pensava que m'agafessin el telèfon tan de pressa, però que us escolto quasi bé cada dia, eh?
Molt bé, i havíem
parlat... I m'agrada molt, i el nom de vostè ja me'n recordava, perquè amb la veu un és inconfundible.
Mm-hmm.
Però que m'alegra veure que hi hagi tantes persones que encara que siguem grans, pues, tinguem la curiositat d'aprendre coses, perquè els que som inquiets, mentre viurem, tindrem la necessitat d'aprendre coses i d'escoltar coses.
Ben segur.
I jo penso que tota la vida se n'aprèn, i el qui no en vol aprendre és perquè no vol, eh?
Molt bé. Marisol, bueno, havíem parlat mai vostè i jo?
No portava vostè encara aquest programa.
Doncs ho celebrem i la signifiquem.
Vostè fa 35 anys, no?
Jo fa 15 anys que faig aquest programa.
Ah, vale, no, pues això, no, era dels principis. Era dels principis. No. El recordo que ho portava una dona, llavors.
Era la Sílvia Tarragona.
Pot ser, dels noms, si no, ja no me'n recordo.
I si no, la Mireia Maiol.
No me'n recordo, la veritat, però no, vostè no ho era, perquè el que passa que jo moltes vegades així, mira, doncs vaig a posar La nit dels ignorants, perquè, bueno, doncs és un programa molt, molt constructiu i pots aprendre moltes coses. Algun dia m'ha vingut de pensar, va, truco per dir-los, mira això, perquè pregunten coses de la naturalesa, de qualsevol cosa, o verdures, o d'allò. I, bueno, jo també sóc molt de la naturalesa i, vull dir, he procurat d'assabentar-me d'aquestes coses i penso, veus, ara això els hi podries dir.
Mm.
I, bueno, total que no, mira, no truco, però us escolto.
D'acord, Marisol, una última cosa. La domina la mandonguilla, vostè?
Bueno, jo he sigut cuinera 35 anys d'un restaurant.
Fixa't.
I, bueno, i no vaig anar... Al principi no vaig anar mai a aprendre de cuinar. Perquè el meu home em deia, no, si val més que facis la cuina que fas tu, que ja ho fas bé, doncs no canvis. Total que no vaig anar enlloc, però al llarg d'aquests anys sí que he de dir que vaig anar a fer uns cursos que van proporcionar el Departament d'Agricultura i la Diputació de Lleida, i la veritat és que vam tenir professors fantàstics i vaig aprendre coses.
I feien mandonguilles, feien moltes mandonguilles.
Llavors a Trem es va fer una exposició, una senyora manya que estava...
Marisol, com que ara no ens entrarà tot, no ho podem posar perquè ens esperen a Tossa de Mar.
Doncs anem cap allà.
Anem cap a Tossa.
També el conec tot aquell territori, eh?
Doncs...
Vinga, pues. Si vol venir, anirem a buscar rovellons.
Ah, no m'ho digui dues vegades. Va, que ve el Melós de Cori Mori.
Melós de Cori Mori. La cuina de sempre.
Tercera edició del Melós de Cori Mori, avui amb les mandonguilles de protagonistes. I entre les diverses propostes que ens heu fet, seleccionem les mandonguilles de bacallà de la Montserrat de les Corts.
Les mandonguilles de bacallà, com si fes vinyols. Els fregeixo i llavors agafes un bon sofregit d'aquells que lentament, sí. I llavors agafo unes patates i ho afegeixo a bulli, amb el sofregit una miqueta, un reixet de vi ranci i xup-xup fins que la patata està cuita.
Doncs vinga, per fer aquestes mandonguilles de bacallà amb patates, anirem fins a Tossa de Mar, on cada any, pels vols de Quaresma, s'hi celebra la cuina del bacallà. Us saludem des de la cuina del Petit, al costat del seu xef, el Pau Berenguer. Pau, bona nit i gràcies per l'acollida.
Hola, molt bona nit, un plaer.
Estem parlant amb el Pau mentre estem escorrint el bacallà. Ara l'estem esqueixant, tranquil·lament. Doncs, Pau, mentre sí. Estem aquí ara doncs, esqueixant el bacallà, tenim una olla al foc. I ara mateix jo estic tallant aquí les patates, que m'has dit que les faci a quarts, no?
Sí, a quarts, a una mida petiteta, per poder xapar-les bé.
Si et sembla, ja les vaig posant a l'aigua mentre va bullint.
Perfecte, endavant.
I ara aquesta farina que tenim aquí al costat serà per fer les mandonguilles?
Sí, serà per acabar-les d'enfarinar i fregir.
Doncs vinga, jo ja m'agrada, les estic enfarinant. Ho faig bé així, d'aquesta manera?
Sí, està bé el tamany.
És una mida mitjana, no fas ni massa grossa ni massa petita,
sí.
No?
A mida mitjana. Si ja en posem una mica més tècnics, uns 60-80 grams, està perfecte.
Molt bé, jo com que havia fet pa de petit, estic fent una amb cada mà, com si fes pans de pagès, així. M'agrada molt, així. Sí, I també, mira com les llenço així, com roden, és bonic també. El món de la mandonguilla té el seu encant, que sí?
És un món espectacular i que agrada molt a tothom.
Els oients estan sentint el so d'oli fregint, perquè és on les fregirem, no?
Sí, efectivament. I després, quan estiguin roses, les retirarem i després ja començarem a preparar la salsa.
Doncs amb el teu permís, jo ja em poso algunes en aquí, vigilem que no ens esquitxem. Oh, que bé, això agrada, aquesta mena de fregit. Anem amb uns davantals molt ufans, això també s'ha de dir,
Aquí... Home, aquests davantals del Petit són molt...
I tens una cuina molt acollidora.
Sí, la veritat que aquí és petit, però la veritat que es treballa molt bé.
Val, mentre jo estic cuidant que no es cremin aquí, amb aquest turmis que hi posaràs aquí dins?
Doncs mira, aquí prepararem la picada amb una mica de pinyons, avellanes, all i julivert, i ens ajudarem amb una mica del fumet de peix.
Val, doncs mentre tu fas amb el túrmix, jo vaig traient, ja que aquestes ja estan, avui aquestes m'ha escapat. Les vaig posant ara aquí, amb un paper, li posem un paper perquè s'emporti l'oli o no? Ho posem en un plat?
Sí, perquè retirin va bé que reposin una mica en paper absorbent.
Val.
I així la salsa no ens agafa tant d'oli.
Val, doncs tu ara ja fas anar el túrmix, veig, estàs fent la picada, i això, quan ho tinguis, què farem?
Això ho incorporarem després a la salsa i, bueno, i també n'hem incorporat prèviament a les mandonguilles perquè tinguin un gust més potent a bacallà.
Molt bé, per tant, tenim d'una banda les patates que ja les estem enretirant, les mandonguilles ja són fetes, tens aquesta picada feta amb el túrmix, i ara què ve?
ara començarem a fer la salsa, on arrencarem a picar una mica de ceba i una mica d'all. Va, això t'ho deixo fer tu.
Doncs vinga, poso aquí aquesta ceba també, no sé si l'he picada molt poc, la pico una miqueta no, més. Bé. Sí, està bé? Doncs vinga, l'anem posant. Tenim aquesta banda i ara hem de fer una barreja de la picada, no?
Sí, efectivament, hem de fer una barreja mentre la ceba ens va agafant aquest color transparent, li afegim també l'all que no ens cremi. Ben enrossit, és important que no agafi gaire color.
Sí.
I després afegirem la farina perquè agafi textura també.
Sí.
L'enrossirem una mica.
Sí.
Una mica de vi blanc.
Molt bé, ara li estic tirant.
Sí. Quan faci una mica de xup-xup al vi blanc, que tinguem evaporat l'alcohol,
sí,
doncs aquí afegirem ja les mandonguilles.
I la picada no li posem encara?
La picada al final de tot.
Al final de tot. Val, per tant, ara amb aquest sofregit que estem fent, ara ja hi podem posar les mandonguilles, sí?
Posarem les mandonguilles i després hi tirarem una mica de fumet de peix perquè acabin de fer xup-xup les mandonguilles.
Doncs les vaig posant i ara hi afegirem el fumet de peix, així, així que va, molt bé, molt bé. I ara la pica...
Que no acabi de cobrir el foc.
Que no acabi.
És important.
Val.
Sí, així la anirem donant una mica la volta, però així després no en surten tan caldoses.
Molt bé.
Surten amb sal.
Molt bé. I la picada, quan dius que li vols posar?
I ara la picada l'afegirem quan faltin uns 2-3 minuts per acabar de reduir la salsa. Li afegim la picada, que li donarà textura i sabor. Rectificarem de sal i que reposin... Està bé que reposi aquest plat uns 10-15 minutets, així acaba d'agafar tots els sabors.
Que bé, doncs me deixes posar-la a mi, la picada, que m'agrada aquesta barreja.
Endavant, endavant.
Faig aquesta així remenada. Molt bé, i escolta, mentre això ja va agafant, jo et pregunto, amb què ho podríem combinar, això, Pau, de primer?
Doncs mira, nosaltres de primer havíem pensat que combinarem una mica l'època de tardor on estem i farem una crema de bolets amb un ou potxer i una mica de crostons de pa.
Ah, molt bé, sona fantàstic. I teniu celler propi. Quin vi posarem per aquesta menja?
I això ho acompanyarem amb un noi, que això és un vi que fem a casa, del celler del vi d'en Carlos. És un vi orange, que acompanyarà perfecte la cassola i el primer plat.
Que bé, que bé. I les postres?
I les postres ho acompanyarem amb una clàssica crema catalana, amb uns carquinyolis, i la cremarem una mica per sobre, que faci aquella fina capa de caramel i cap a dintre.
Podem parejar el foc i que això quedi ara així, amb aquest aspecte tan bo que fa? Sí.
Si ja el podem parar, és el moment òptim, el podem retirar i que acabi de reposar una mica i a fotre-li queixalada.
Molt bé, ho tapo o no?
No, no fa falta.
No, no cal deixar-ho. Ho serviríem així, eh? De moment es queda l'olla amb una olla de terrissa. I puc fer una mica de tast?
Sí, home, i tant.
Aviam, agafarem una mica... Escolta'm, quina, gruix, eh? Que bé, que bé. I la mandonguilla ja serà el moment àlgid, no? Quan allò toca aquell punt, perquè quedarà com cruixidet aquesta mandonguilla de bacallà.
Sí, cruixent, una mica cruixent per fora i melosa per dintre.
Pels que sentim curiositat, en quin restaurant es troben els clients del Petit?
Estem aquí al carrer Poltal 18 a Tossa de Mar, just a entrada de la muralla. És un ambient molt acollidor i la veritat que treballem una cuina tradicional conservant els gustos clàssics de la cuina tradicional tossenca com catalana.
Productes de qualitat, proximitat i ecològic, llegeixo aquí.
Efectivament, i sobretot maridat amb el nostre vi que tenim en exclusiva en el restaurant, doncs tot fa una experiència suprema.
Doncs atenció als interessats a la vila de Tossa de Mar. Pels vols de Quaresma fa anys que s'hi celebra la cuina del bacallà i entre els restaurants la cuina del Petit, des d'on us parlem, al costat del seu chef, Pau Berenguer. Però no cal que espereu a Quaresma, eh? Podeu venir, si voleu, aquest mateix cap de setmana. Què tens preparat? Què destacaries?
Doncs, home, nosaltres destaquem els nostres arrossos i plats de la cuina tradicional, com poden ser el simitomba o els calamars farcits amb mandonguilla, i estem oberts tots els caps de setmana i entre setmana també, l'únic que tanquem els dimarts i els dimecres, i estarem a punts per rebre-us.
Atenció, doncs, és el restaurant Petit, és de bon recordar, just al costat de la muralla. Estic segur que Ava Gardner per allà hi passava molt sovint fent la seva.
Seguríssim que sí.
Molt bé, Pau Berenguer, moltíssimes gràcies i per molts anys.
Gràcies a vosaltres, ja ha estat un plaer. Fins una altra.